Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa. Som divendres 17 d'abril de 2026. En nom de l'equip, una salutació des de Ràdio Vilafranca, de Toni Olivella i Sílvia Delgado. Comencem planificant cap de setmana, que és on teniu el cap ja tots i totes. D'aquí uns instants, el Marc Paredes ens explica el temps d'avui divendres, dissabte i diumenge. I a continuació, uns minuts per l'activitat esportiva, la prèvia del cap de setmana, un repàs de mínims dels partits més destacats en clau penedesenca. I una entrevista al ciclista gelidenc Nicolás Menchaca, que aquest dissabte representa Xile al Mundial de Cross Country Eliminator, una de les modalitats més explosives del mountain bike. A 9:45, puntual, l'actualitat de les nostres comarques de l'Alt Baix Penedès, el primer flash d'aquest divendres. Quinzenalment, els divendres a 9:45, després d'aquest primer flash, parlem amb els alcaldes de casa. Avui ho farem amb Raúl Casado, batlle de Sant Cugat Sesgarrigues. Obrirem la segona hora a 10:06 amb l'entrevista dedicada a l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènec d'Espiells, perquè dissabte fa portes obertes. I avui aprofitarem per parlar amb el seu director, Joan Soler Cendra, i conèixer la seva oferta formativa de cicles i els cursos de formació continuada pel curs vinent. A 10:45, de nou 5 minuts, per posar-nos al dia, en clau a l'Alt Baix Penedès, el flash informatiu. És divendres i no pot faltar un moment o altre a l'agenda del detall, un parell de propostes culturals, molt sovint. Avui parlarem amb l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, no de política, sinó d'un assaig, curt i molt directe, que acaba de publicar i que ha presentat aquesta setmana a Barcelona. Es titula La força de les ciutats i vindrà a fer-nos en 5 cèntims. I a banda d'aquesta lectura, l'altra proposta és la 13a edició de la Fira Modernista de l'Arbós, que ens presentarà el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Alfons Ribas. De cinema en parlarem a partir de 11:06 amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca, que ens ha preparat una selecció de les estrenes d'aquest cap de setmana molt potent. A 10:45, última cita amb l'actualitat de les 3 que us oferim al llarg d'aquestes 3 hores de magazín. Ens posem al dia, sabem com acaba el matí, alguna prèvia i alguna activitat destacada del cap de setmana i entomem ja la recta final del Penedès en xarxa. Una recta final en clau de territori penedès amb una descoberta molt especial, un dels edificis més emblemàtics de Com arruga el Vendrell. un edifici que vertebra cultura, turisme i també empreses al Baix Penedès, l'edifici Tavaris. Aquestes són les nostres propostes per aquest divendres fins les 12.
El temps.
Cada divendres ens acompanya uns minutets el Marc Paredes per explicar-nos què farà la meteo al cap de setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem el cap de setmana i ho farem amb un ambient molt estable i marcat per al domini parcial o total del sol. Ara ho comentarem. De moment, aquest divendres, que es presenta també tranquil, amb fresca matinal, però a la que surti el sol i escalfi, la temperatura pujarà i tindrem aquestes màximes entorn als 22, 23, 24 graus les més altes, amb algunes pinzellades de núvols alts i prims, poca cosa, i de cara a demà al matí començarà també força assolellat, amb aquest ambient molt estable, i serà de cara a la tarda, novament, quan tindrem aquestes nuvolades, que, atenció, podrien ser un pèl més gruixudes en punts del nord de Catalunya, fins i tot en forma de tempesta o calamarsa, però tret del Pirineu, a la resta tindrem aquest panorama molt assolellat, i amb aquestes pinzellades de núvols als prims i les temperatures que pugen. Si avui arribarem als 23-24 graus les més altes, demà ja podríem arribar a aquests 26 o 27 graus. Ja que diumenge els termòmetres tocaran sostre, també amb aquest ambient molt assolellat, sense núvols a la tarda, i de cara als propers dies, en principi, estabilitat, temperatures que baixaran un pèl, però encara molt suaus, i ja veurem de cara de Sant Jordi, queden molts dies, per tant, ara mateix doncs, no tenim res segur, però podríem tenir un petit canvi de temps que, en qualsevol cas, ja l'anirem matisant, però fins aleshores, temps estable, temperatures molt suaus, preestiuenques i sense massa canvis a la vista. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
Com cada divendres, hi ha esports i comencem amb les prèvies dels enfrontaments més destacats d'aquest cap de setmana. De la mà del nostre company Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem parlant d'hoquei patins, i és que aquest cap de setmana no hi ha hoquei lliga perquè a Lleida es disputarà, entre d'altres, la Final Four de la Europe Cup, on hi serà el Calafell. A semifinals, els del Baix Penedès s'enfrontaran dissabte al Pacense Portuguès a partir de les 8 del vespre al pavelló 11 de setembre. Si passa el Calafell a la final, o l'esperarà el Lleida o el Monza Italia, que s'enfrontaran a l'altra semifinal, que tindrà lloc també dissabte a les 6 de la tarda, en aquest cas. Pel que fa a la segona divisió, jornada 18 de l'hoquei lliga Plata Sud, dissabte a 8:15, derbi penedesenc, Vendrell, Patí, Vilafranca. El Vendrell és setè amb 26 punts i el Vilafranca, quart classificat, amb 29. Per tant, únicament els separen 3 punts en aquestes dues places de la classificació. Això sí, el Vilafranca, que està més a prop de la zona més alta, està a 10 punts de l'actual líder. I en futbol, a la Lliga Elit, destaquem que diumenge, a 6:45 de la tarda, hi ha un Rubí Futbol Club Vilafranca, duel directe per la salvació a falta de 6 jornades. El Degà Penedesenc, que es troba a 2 punts de la salvació, que marca precisament el Rubí. Veurem si l'efecte Víctor Oribe, l'actual o recent fitxatge que torna després d'uns anys inactiu, marca aquesta diferència. Un Vilafranca que va guanyar la setmana passada, veurem també si aquesta ratxa positiva s'allarga contra el Rubí. Recordem, rival directe per la salvació del Vilafranca. I en l'entrevista d'avui divendres parlem de mountain bike, perquè el gelidenc Nicolás Menchaca disputarà demà dissabte el Mundial de Cross Country Eliminator, una variant d'aquest esport de la mà de la selecció xilena. Nosaltres l'hem tingut als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Avui parlem amb Nicolás Menchaca, ciclista de 20 anys, que està a punt de viure, podríem dir, un moment històric, únic, especial en la seva carrera, i és que el proper 18 d'abril competirà al Campionat del Món de la Unió Ciclista Internacional de Cross Country Eliminator, que celebra a Barcelona, convertint-se també en el primer representant xilè en aquesta disciplina a nivell mundialista. Ho dèiem, que està dins del calendari de competició de la Unió Ciclista Internacional. A més, ho farà a casa seva, tot i que és veí de Gelida, aquí a l'Alt Penedès. Dèiem que ho farà a casa seva perquè Barcelona és la ciutat on resideix i entrena diàriament. Una oportunitat única, Nicolás, que combina esport d'èlit, emoció i un fort vincle també personal amb l'escenari de la competició.
Bon dia, Miquel. Bon dia a tots els que esteu darrere del micròfon. M'encanta que hagis dit que és una oportunitat única, perquè aquest Mundial, aquesta primera cita, no només és, i que estic supercontent de poder dir-ho, és el meu primer Mundial, sinó que també és el primer Mundial de la marca de bicis per la que corro, que és única.
Ara ho anàvem a dir, perquè és, diguéssim, que de la marca única de amb qui competeixes, doncs serà la primera bicicleta en posar-se dins d'aquesta competició mundialista.
Exacte. Estàvem allà debatint a veure quina agafàvem, si la FS02, si la MT02. Finalment ens hem decidit pel model rígid i, bueno, supercontents de... Òbviament, única, pots fer-te la bici a la teva mida i pintar-la com vulguis, els teus dissenys. A algú no li agrada el disseny, a mi m'encanta. Jo crec que sortiré allà i gaudiré molt, no, de portar aquest disseny, que és una mica la inspiració de la que porto a Cross Country Olímpic, amb els colors d'única i fent també una mica tocs a la bandera de Xile, que després, si vols, parlem d'aquesta doble nacionalitat. O sigui, molt content i donar les gràcies d'aquí, òbviament, a tot l'equip d'única.
Ho comentarem, però primer anem, perquè és el primer cop que una bicicleta única està al Mundial, però també ets el primer ciclista xilè que competirà en aquesta prova mundialista.
Sí, la veritat, quan jo em vaig adonar quan dic, vinga, vaig a veure quins companys havien competit abans, i no trobava ningú. I investigant dic, ostres, doncs sí, sí, seré el primer. Realment, des d'aquí, jo vull fer un crit, no?, de sinceritat, no sé com dir-ho. En aquest Mundial, a mi no m'ha tocat passar per un procés de selecció. És a dir, vam veure que el Mundial era aquí a Barcelona, vam veure que hi havia l'oportunitat de poder córrer perquè no hi havia, diguem, cap xilè que anés a córrer. Jo tinc la doble nacionalitat i vam dir, doncs, apostem a tope per aquest Mundial d'Eliminator. Llavors, òbviament, primer de tot, no vull treure mèrit dient, no, sí, a mi em van seleccionar, no, perquè això, aquí el seleccionen, doncs s'ha de deixar la pell. I després, bueno, fa molta il·lusió ser la primera persona que representi el meu país patern. Pressió? No. No hi ha pressió, perquè quan un va a per una cosa tan gran com és un Mundial, simplement a la preparació ja passen coses espectaculars, ja millores molt, ja et dona l'oportunitat de parlar amb gent molt top que veuràs al Mundial, saps què et vull dir? I vulguis que no... Jo realment, sèriament, a competir i el que és entrenar, porto un any. O sigui, jo vinc del món del hockey. Jo ja vaig tindre una oportunitat frustrada de representar Xile a un Mundial, que va ser el Mundial d'Argentina 2022, i a l'últim partit de preparació a l'agost em van donar una bola al nas i em va deixar cau.
Vaja.
Em vaig quedar a la part de comunicació del hockey, però sempre tenia aquí l'espinilla de dir, ostres, jo encara tenia 18-19 anys, dic, encara em veig per competir, sortir amb bici i tal. Em ve de família la bici, mon pare i mon avi són ciclistes de tota la vida, mon pare sí que havia corregut alguns mundials de jove, havia sigut dels pioners del mountain bike i del downhill a Xile, i llavors doncs vaig a provar-ho. I a l'hora de provar-ho, va ser la primera carrera aquí a Sant Sadurní. Em vaig apuntar a Federat, que jo m'ho vaig preparar com si fos el Tour de França, saps? I res, vaig guanyar, vaig dir, oi, doncs vinga, això se'm pot donar bé. I anant buscant, apareix únic al camí i no sé, aquesta sinergia ha sigut espectacular i estem avui a una setmana de córrer el primer Mundial pels dos, tant per única com per mi.
És un termini de temps, podríem dir, curt, però ha sigut molt intens.
Molt intens, la veritat. Jo a l'hoquei...
Sobretot pel canvi de disciplina esportiva.
Sí. Jo a l'hoquei sempre m'ho prenia molt... diguem, el més professional possible, però tenia 17-18 anys, no? El professional que un s'ho pot prendre. Llavors he traslladat com aquesta mentalitat de voler ser del rendiment a hoquei, que va ser frustrat, al ciclisme. Llavors, gràcies també a ESERP, que és la universitat on estudio, m'han permès poder, en un any, donar-li allà el martell i entrenar i aprendre, aprendre. He après molt dels meus companys d'equip, que molts porten des dels 5-6 anys competint, i bueno, a base d'hores i hores i hores he pogut anar pujant esglaons poc a poc, però encara em queda, vamos, la vida i mitja per poder arribar a l'elit de veritat. Però algun dia m'encantaria estar allà.
El campionat mundial que competiràs serà de Cross Country Eliminator. És una disciplina, pel que m'he estat informant, explosiva i tècnica. No sé què és el que més t'agrada d'aquest format.
Buf, mira, quan la disciplina jo la vaig descobrir a la Sea Otter, que és una fira de bicis que es fa al setembre a Girona, i era el campionat d'Espanya, justament coincidia allà. I el que més impressiona és veure com la repetitivitat, ho he dit bé? Sí. La repetitivitat d'esforços, perquè són diverses rondes on has de fer el mateix esforç, sinó més, perquè t'estàs enfrontant amb gent que corre més encara. Llavors, per mi, jo crec que la part més impressionant i la que més m'agrada és la part d'explosivitat. Jo sóc un corredor, com he dit abans, que ara m'estic fent pesat, com vinc del hockey, sóc bastant gran, és a dir, per el que és el ciclisme, doncs a mi em posa el mallot i doncs, se'm veu més gran que els meus companys, no? Llavors, això em beneficia a mi a la part d'explosivitat i és el que se'm dona bé. La part de tècnica és la que encara porto una mica verda, però, el que t'he dit, a base d'hores i hores i hores, porto una setmana o així anant cada dia a l'equip 4, les escales de l'equip 4, tirant-me durant mitja hora, pujar, baixar, que dic, qui m'estigui veient deu pensar que estic boig. Si algú m'ha vist tirar-me per les escales de l'equip 4, no penseu que estic boig, és perquè al Mundial ens tirarem per les escales de Montjuïc, que la gent creu que és el més espectacular. O sigui, la gent creu, no, has de tirar per les escales, i creu que és el més complicat.
Sí, perquè com serà el circuit?
Vale, expliquem-ho, sí. El circuit surt les quatre columnes de Sant Jordi, es diuen, pot ser? Bueno, les quatre columnes que hi ha a sobre de la font de Montjuïc, d'allà sortim, baixem per les escales, el doble set d'escales, girem a l'esquerra, allà posaran un salt, després posaran uns tronquitos, anem fins a la casa aquesta, al museu de Mies van der Rohe, girem a la dreta, tornem cap a la font a full, aquesta recta, tornem a passar la font, hi haurà un altre salt i a les escales de pujada posen unes rampes. Això són dues voltes. I són, doncs mira, hi ha vuitens de final, quarts de final, semifinal i final. Són tandes de quatre corredors, s'eliminen els dos últims.
Això ho hem parlat fora de micròfons. Fora de micròfons. Clar, és un tema a comentar perquè també és important.
Clar, exacte, perquè se't pot anar... Bueno, és que primer de tot hi ha una classificatòria. Això... Llavors, se't pot anar al Mundial...
Has això és lo important.
Has de quedar entre els 32 primers. Crec que estem inscrits uns 50 i alguna cosa, no ho he vist bé. Però, clar, has de quedar entre els 32 primers, si no, tota la preparació del Mundial, xau, saps? Llavors, bueno, és aquesta primera part on tens el circuit per tu sol i després ja, si classifiques els vuitens de final, has de competir contra quatre corredors que volen aquestes dues posicions. Hi ha una part molt estratègica que és esperar fins l'últim moment per al que es diu dar el palo, no? Enterrar tobillos, pum, i treure allà els bats per poder escapar-te a l'últim moment i que no tinguin temps de drapar-te. És una disciplina molt explosiva.
Aquesta explosivitat cap al que m'estàs comentant també és una part molt important. Clar, la tècnica, doncs jo crec que en qualsevol esport s'ha de tenir una mínima tècnica. A partir d'aquí són altres factors també que ajuden. Per aquesta explosivitat, Iba, també afegim la tècnica. Com es prepara una persona?
Doncs no, mira, tant de bo poder dir que és algú en singular, és a dir, es prepara una persona, però quan un prepara un Mundial necessites a més persones, no?, al teu voltant. Jo tinc un dels meus entrenadors de tècnica, el tinc molt a prop, que és mon pare, a casa. O sigui, mon pare té ja 50 anys, però baixa, que fa por. Llavors jo amb ell aprenc tota la tècnica i l'explosivitat, doncs, la preparem amb Peak Level, amb el meu entrenador, amb Marc Romero, que des d'aquí li envio una salutació. La preparem amb entrenaments molt llargs, amb petites dosis a l'inici per carregar les cames, diguem, estic explicant aquí poc científic perquè així la gent ho entengui, explosivitat llarga per carregar les cames i després, a final de l'entrenament, simulació de carrera, és a dir, uns pics molt forts per simular el cansanci que tindries i els nervis i tot el que està passant del Mundial. Llavors, portem així un mes, més o menys, per poder preparar això. Llavors, tant de bo poder dir, no, aquí jo tal, però realment necessites un equip de persones al teu voltant, també mecànica, per pensar, oi, quin diàmetre de roda portarem i quin plat portarem i quin tot. Llavors necessites bastanta gent al teu voltant per poder desenvolupar això.
En aquests anys, com ha estat o com has viscut l'evolució que t'ha portat fins a poder competir en aquest Mundial? Sobretot també el fet, no, d'haver-te trobat pel camí a Única un equip professional, no? Al final, tu, l'àmbit ciclista, era una afició o un hobby dins de l'esport que feies a banda de l'hoquei. Com ha sigut aquesta evolució? Com la veus a dia d'avui?
A dia d'avui, jo veig el Nico, que va fer la primera carrera a Sant Sadurní, a l'Open Maxis, i ara, i ostres, encara em queda molt, sisplau. O sigui, no. Però la veritat, aquesta evolució és d'orgull, de mirar enrere i dir, oi, però hi havia dies que no venia de gust ni pujar-me a la bici, però vam posar el treball i vinga, va, vam fer-ho. Hi havia dies, doncs, uah, aquesta carrera se'm pot complicar una mica, vinga, va, però sortim. Jo vinc d'una lesió, he preparat la meitat del Mundial amb una lesió de mà, jo a la tercera carrera de temporada, als entrenaments lliures a Xelva, caic i em trenco el canell sencer, una doble fractura trabecular del radi, el cúbit també destrossat, tots els tendons. I llavors jo he preparat un Mundial al que no sabia si arribaria o no, al rodillo, no sé si saps què és el rodillo, és com una espècie de bici estàtica, enguixat fins al colze. I havia d'allò anar coordinant amb la selecció xilena de vinga, anem a fer ara el mallot i anem a coordinar quina bici portaré i tal, sense saber si arribaria. Llavors, jo crec que aquesta també incertesa m'ha portat a preparar-ho més fort. Saps què et vull dir? Com aquesta ràbia interna de no saber què passaria, doncs vinga, va, dos sèries més, encara que no vulguis, i pam, estic molt content mirant enrere. És el que passi dissabte 18 no m'importa.
El premi ja és competir.
Exacte, haver arribat recuperant la mà, gràcies al Joan Pons també des d'aquí, que també és de Sant Sadurní, de tota la vida. Ell ha sigut qui m'ha ajudat a recuperar al màxim el braç en un mes i mig. I poder arribar simplement ja és el premi.
En aquest cas també podem trobar una doble connotació emotiva, no? Competeixes per una banda pel país, que per el que m'has comentat del teu pare, Xile, però també ho fas a casa, on has viscut tota la teva vida, que és a Barcelona, tot i que tu siguis veí de Gelida, l'efecte a casa hi és.
Si no m'equivoco, ara no, suposo que algú, si m'equivoco ho sento, crec que sóc l'únic sud-americà que correrà aquest Mundial d'Eliminator. Si és que no sóc, hi haurà algun brasiler, que també són unes bèsties, o sigui, són molt bons a l'Eliminator, però segons el que jo he mirat, sóc l'únic sud-americà, però corro a casa. Llavors, és això que has dit, no? És aquest cor dividit, bueno, no cor dividit, no, cor unit. Puc representar el meu país patern. De part de pare soc xilè, tota la meva família xilena encara és a Xile, m'estaran recolzant des d'allà, però tota la meva família materna, els meus amics de la universitat, de l'hoquei, d'aquí Sant Sadurní, tots estaran allà a Montjuïc el dia 18. Llavors, corro per un país que està a 7.000-10.000 quilòmetres d'aquí, però corro a casa. Llavors, estic supercontent de poder veure'ls a la línia de sortida, i aquest és un altre premi també de poder disfrutar-ho, gaudir-ho el dia 18.
Doncs, Nicolás, moltes gràcies per acompanyar-nos. Sorts i encerts aquest proper cap de setmana. Recordem, el 18 d'abril, en aquest campionat del món de Cross Country Eliminator, com has comentat, sigui el que sigui, el premi està, i nosaltres que et donem l'enhorabona.
Moltíssimes gràcies a tots. Merci.
I després dels esports arriba el primer repàs a l'actualitat d'aquest matí de divendres, sabent com es lleva. En uns segons, el primer flash d'aquest matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La taula de voluntariat dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix es constitueix per afavorir la coordinació i la planificació conjunta d'accions als espais naturals. La taula de voluntariat dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, constituïda a principis del mes de març, és un nou espai de trobada i coordinació entre l'equip gestor dels parcs i les entitats que desenvolupen activitats de voluntariat ambiental en aquests espais naturals. La iniciativa impulsa aquesta col·laboració per enfortir el voluntariat ambiental i afavorir la coordinació i planificació de les actuacions de conservació, recerca, sensibilització i millora del patrimoni natural i cultural dins l'àmbit dels parcs naturals. Hi ha 12 entitats que estan vinculades en aquesta taula del voluntariat. A banda de la Societat Catalana d'Herpetologia, hi ha també la participació de les ADF del Penedès i el Garraf, l'Associació Pedra Seca, Garraf, Arba Litoral, Biodiversitat Sitges, l'Associació Cetàcia, el Col·lectiu per la Investigació de la Prehistòria i l'Arqueologia, el Garraf Ordal, el Club Nàutic Garraf, l'Associació Edulis, la Fundació Miranda, Fundesplai i l'Associació Petit Bosc. Comencen les obres d'adequació contra incendis a Can Mas de la Riera, a Sant Sadurní. Aquesta setmana han començat les obres a Can Mas de la Riera per adaptar l'equipament a la normativa de protecció d'incendis amb una durada prevista d'un mes i un pressupost d'uns 30.000 euros. La intervenció inclou mesures de protecció passiva com pintures i vernissos ignífugs i actuacions de protecció activa com l'ampliació d'extintors, la renovació de la senyalització, la instal·lació d'una boca d'incendis equipada, una nova escomesa d'aigua i un sistema de detecció i alarma amb cobertura a tot l'edifici. Aquesta actuació dona continuïtat a millores recents a l'equipament, com l'actualització de la instal·lació elèctrica, l'enllumenat d'emergència i el sanejament d'aigües, amb una inversió de 22.500 euros. Paral·lelament, el Servei d'Acció Climàtica ja opera des de la primera planta de l'edifici dins del projecte Natura i Salut, que vol convertir Can Mas en un espai de referència per la salut, el benestar i l'educació ambiental. La ubicació definitiva del servei serà a la planta baixa, on també s'habilitarà una aula de natura. El grup L'Arrel de Sant Miquel actua dissabte a la Granada dins la roda de teatre de l'Alt Penedès. Aquest dissabte a les 7 de la tarda, el grup de teatre L'Arrel de Sant Miquel d'Olèrdola representarà al Centre Cívic de la Granada l'obra Abans que arribi l'Alemany, dins de la 35a Roda de Teatre de l'Alt Penedès. Aquesta obra de Marta Barceló mostra la vivència de la Júlia, una dona d'uns 60 i tants anys que acaba de ser diagnosticada de la malaltia d'Alzheimer. La imminència del desenvolupament de la malaltia, així com les reaccions de la seva família i coneguts, la conduiran, després del terrabastall emocional que suposa una notícia com aquesta, a prendre una sèrie de decisions immediates i imprescindibles per tal de viure plenament el temps que li resta de vida. Tal com assenyala la sinopsi de l'obra, Abans que arribi l'Alemany, demostra que fins i tot els temes més seriosos i difícils es poden tractar amb ironia i humor sense oblidar el respecte i la sensibilitat que es mereixen. I acabem amb més teatre. Us parlem de la representació de l'obra El silenci del mar a Sant Jaume dels Domenys a càrrec del grup de teatre del Centre.
El diumenge, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys organitza la representació de l'obra de teatre El silenci del mar, a càrrec del grup de teatre del Centre de Llorenç del Penedès, en el marc de la 21a Mostra de Teatre del Baix Penedès. La representació es farà a la Societat de Sant Jaume a partir de les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. El silenci del mar, dirigida per Llorenç Rafecas, ens transporta a la França ocupada pels nazis l'any 1942. Jean Bruller va publicar clandestinament aquesta obra sota el pseudònim de Vercors, on s'hi descriu una situació força recurrent en algunes poblacions que s'obligava alguns veïns a hostatjar a casa seva oficials de les tropes invasores. A partir d'aquí ens endinsem a la casa d'un home gran i la seva neboda, que veuen arribar un oficial alemany contra la voluntat dels seus estadants. Amb aquesta obra, des del consistori d'Omanyenc, s'aprofita per commemorar el Dia Mundial del Teatre, que es va celebrar el passat 27 de març.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui és divendres de Roda d'Alcaldies, la secció que el Penedès en xarxa us acosta a la veu dels alcaldes i alcaldesses de les nostres comarques. Posem el focus en Sant Cugat Sesgarrigues. Des de Canal 20, el nostre company Raimon de Cara parla amb el seu alcalde, Raül Casado. Bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, la roda d'alcaldies del Penedès en xarxa, que avui s'atura Sant Cugat Sesgarrigues. Parlem amb Raül Casado, que és l'alcalde d'aquest municipi. Raül Casado, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Raimon. Gràcies.
Alcalde de Sant Cugat Sesgarrigues, des d'aquest mandat fa just 3 anys.
Correcte. Vam entrar a l'alcaldia aquest últim mandat. Jo sí que és veritat que porto de regidor diversos anys ja, des del 2013, però ostentant l'alcaldia, doncs aquest és el primer mandat.
Un alcalde jove, però amb bagatge, ara ho comentava, des del 2013, amb aquesta vinculació a la primera línia de la política municipal. Què fa que un jove, en aquell cas de, encara no 20 anys, entenc, entra en contacte amb la política i d'aquesta manera la política institucional?
Correcte. Bueno, primer va ser una mica, a mi és veritat que sempre m'ha agradat una mica tot el que és el teixit associatiu, està molt vinculat al que és el teixit associatiu del municipi, i així ho estava en aquell moment, i una mica doncs em van venir a buscar, i el que jo penso que el que es feia allà dins del grup i com es feia, també la gent que hi havia, que també tenia molta afinitat, i una mica doncs la vocació aquesta de servei públic que he tingut sempre, doncs em va animar doncs a endinsar-me en aquesta carrera política que aguantàvem ara, que ja porto 13 anys en aquest sentit.
La trajectòria ara, això com a alcalde fa 3 anys, governant en minoria.
Correcte, estem en minoria, som 3 grups que formem el plenari, per part nostra Progrés Municipal, que som 4 regidors, 3 regidors i una regidora, després hi ha 4 regidors d'Esquerra Republicana i un de la CUP.
Sense acords estables, per tant, a picar pedra cada acord.
A picar pedra, correcte, sí, és una manera diferent de la que estàvem acostumats també a fer política, perquè sí que és veritat que en els mandats que havia estat de regidor havíem estat en majoria, i llavors ara en minoria, doncs com bé dius, sobretot és intentar pactar, arribar a acords els més amplis possibles, òbviament. Òbviament amb els grans trets i les grans característiques que pot tenir el mandat a través de les ordenances fiscals, els pressupostos o grans projectes, però al final també una mica amb el seguiment del dia a dia. Nosaltres sí que és veritat que mensualment fem una reunió informativa i preparatòria dels temes que van a ple, una mica doncs per tenir informada a l'oposició, i perquè al final també som conscients que a l'hora de votar, doncs, com a mínim un dels dos grups ens ha de facilitar que s'aprovin les coses, i per això entenem doncs, que hem d'estar també al dia de tot plegat.
Un municipi petit, 1.000 habitants.
Correcte, 1.000 i escaig. Estem a 1.032, si no recordo malament, del darrer padró.
I això no vol dir que no s'hagin fet inversions. Segurament moltes de les persones de la comarca, tant de l'Alt o del Baix Penedès, s'hi situen amb alguna referència a Sant Cugat Sesgarrigues, sobretot és per una zona esportiva que impressiona per un municipi de 1.000 habitants.
Cert, la veritat és que ens passa sovint, eh? Jo que he tingut també la sort de poder-ho viure de prop, doncs, perquè vaig ser entrenador de l'esport base després del club de futbol varis anys, col·laborant. El cert és que la gent que ve, sobretot, potser no tant de l'Alt o del Baix Penedès, sinó més de gent de fora, quan són equips federats o equips de futbol sala que venen d'una mica més lluny, doncs que una mica sorpresos, perquè de veritat doncs, la zona esportiva amb la piscina, amb el camp de futbol, amb gespa des de fa molts anys, amb la pista coberta, doncs diguem-ne que és un equipament típic o característic, potser, d'un municipi amb més habitants, com deies ara, Raimon, no? Però bueno, que tenim la sort de tenir, que és veritat que també ens costa el seu mantenir.
Parlem d'inversions, aquestes no s'han fet aquest mandat, ja venen de mandats anteriors. Un primer tram d'aquest mandat, que en bona part va estar marcat des d'aquest punt de vista de capacitat inversora, doncs, per totes les actuacions que es van fer per racionalitzar el consum d'aigua, la gestió de l'aigua.
Correcte. Evidentment ens va afectar a nosaltres i a tots els municipis del país, com aquell qui diu, i certament, doncs sí, fent números grans, pràcticament hem invertit 1 milió d'euros en millorar l'eficiència hídrica a la xarxa, no? Sí que és veritat que la gran majoria d'aquest 1 milió d'euros, et podria dir un 90-95%, estava finançat, tant per subvencions de Diputació de Barcelona o de Generalitat de Catalunya, i bueno, la veritat és que ens ha permès millorar l'eficiència hídrica de la xarxa en un 25%, la teníem bastant fluixeta, l'hem pogut millorar, i a part d'això, doncs, també gràcies a un Next Generation que ha aconseguit, en aquest cas, Agbar Veolia, que és l'empresa que gestiona el servei municipal d'aigua, doncs han estat beneficiaris d'un PERTE, un Next Generation, i en aquest sentit, doncs, hem pogut implementar també la telemesura en tots els comptadors del municipi. I això és un gran què, i aprofitant una mica, doncs, també aquesta situació excepcional de sequera que vam viure, doncs vam aprofitar també per poder fer una auditoria de com teníem la xarxa en si i com ens estava anant també el servei que ens estava prestant l'empresa.
I un projecte de comunitat que compta amb la complicitat de l'Ajuntament és la comunitat energètica.
Correcte. En aquest sentit també hem intentat donar-li un impuls important, en primer lloc portant a ple el fet de formar-hi part d'aquesta comunitat energètica, que va començar com una entitat sense ànim de lucre i s'ha convertit en una cooperativa de consum, com és actualment, i l'Ajuntament hi forma part. I ara en el darrer plenari, si no vaig errat, que vam celebrar, sí, el darrer plenari, vam aprovar poder cedir part de la gestió de la instal·lació fotovoltaica que tenim a la pista poliesportiva, que ara en parlàvem, a la teulada de 100 quilowatts. Doncs anem cedint la gestió d'ús i llavors hi haurà un repartiment del 50% de l'energia generada se la quedarà a l'Ajuntament i l'altre 50% la cooperativa entre els seus socis i socis, doncs, en podrà fer el repartiment oportú. I una mica, doncs, apostant per la comunitat, per la transició energètica, per intentar, doncs, adaptar-nos a un model més públic, més consensuat, i en aquest sentit, doncs, també darrerament Diputació de Barcelona ha tret el programa 2030 un altre cop, una altra convocatòria, i hem presentat també 3 projectes de fotovoltaiques al centre cívic, a la sala del cafè i al consultori mèdic, i també un projecte d'aerotèrmia per tota l'escola i la zona esportiva, i bueno, creuarem dits, aviam si hi ha sort i en som beneficiaris.
Ha penetrat la idea de la comunitat energètica perquè ha tingut molta acceptació entre el veïnatge de Sant Cugat.
La veritat és que sí, això va ser un projecte que va començar, és cert, en el darrer mandat, quan nosaltres estàvem a l'oposició, es va crear un grup motor, que la veritat que des d'aquí, doncs, agrair la seva feina, perquè al final són els que estan picant pedra. Sí que és cert que ara la cooperativa està immersa en una cooperativa de segon grau, com és Osona Energia, que evidentment, doncs, per la zona de Vic tenen molt més per mà i estan una mica més avançats en tots aquests temes i els estan donant suport, però al final, sense aquests membres del Consell Rector que pengen d'aquell grup motor, que al final fan la seva feina de manera totalment altruista i voluntària, doncs són els que estan col·laborant estretament i amb l'Ajuntament al costat, doncs, per poder, com dèiem, treballar en clau transició energètica.
Ara esmentava una de les peticions dels projectes per millorar aquesta eficiència energètica vinculada a la sala del cafè. Que està en obres, a punt de començar.
Correcte. Entre la licitació, aquestes obres pengen del projecte PUSC, el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya d'aquest mandat, i estan cofinançades també amb el Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona, hem fet un 50-50, i per tant estan 100% subvencionades, i aquí bàsicament el que ens vam trobar arrel d'un projecte que tenim, que és el que hem presentat a Renovables 2030, de poder ficar fotovoltaiques a dalt de la sala del cafè i del cafè, ens hem trobat que hi ha fibrociment a la teulada. Per tant, aquest fibrociment l'hem de retirar. S'ha de mirar, aprofitant que retirem el fibrociment, tot el tema estructura, perquè aguanti bé la solidesa constructiva a l'hora de ficar el pes de les plaques a sobre. I vam adjudicar fa poc el contracte. Ara està en tràmits de permisos a nivell de Generalitat, en administracions superiors, i si no passa res, en el proper mes començaran les obres, que tenen una durada estimada d'uns 3-4 mesos, i que sí que és veritat, doncs, que ens condicionen una mica l'activitat lúdico-social del municipi, perquè, per exemple, l'entitat, la Societat Coral del Raïm, que sobretot fa els seus aniversaris i els seus actes centralitzats el mes de maig, es veurà afectada. Però, bueno, per sort tenim un auditori, tenim un centre cívic que hem pogut reubicar una mica els diferents actes.
Sant Cugat Sesgarrigues, en l'àmbit de seguretat, va ser, si no anem errats, dels primers municipis d'aquí, de la comarca de l'Alt Penedès, que va apostar per instal·lar càmeres lectores de matrícules. Quin mal es en fa?
La veritat és que hi ha dos temes en aquest sentit, no? Un, el propi, diguem-ne, efecte dissuasori que càmeres de reconeixement de matrícules pugui haver-hi en el municipi, no? O sigui que és veritat que això no vol dir que hem baixat en quant a delictes patrimonials després de les reunions periòdiques que fem amb Mossos d'Esquadra, però en segueixen haver-hi, no? Llavors, és veritat que serveix, i per altra banda, el que és més òptim i serveixen les càmeres és per tots els casos d'investigació que quan hi ha un robatori al municipi, doncs els Mossos d'Esquadra poden captar directament aquestes imatges en els seus servidors i poder doncs intentar ajudar a enganxar qui ho ha fet, no? Estem intentant, el que passa, bueno, al final els recursos són els que són, però intentant ampliar algun punt més. És veritat que és un municipi, en qualsevol municipi de la comarca hi ha molts punts d'entrada i de sortida de camins rurals i és difícil cobrir-ho tot, però sí que és veritat que hem d'anar avançant cap aquí i intentant doncs implementar més càmeres en aquest sentit.
L'actualitat ens crida, hem de parlar de la implantació del nou model de recollida d'escombraries. Segur que Garrigues doncs va lliurar tots els clauers a la ciutadania aquest mateix mes d'abril.
Correcte, vam acabar el repartiment, no hem fet el 100%, perquè és complicat, a vegades hi ha cases buides, gent que no viu aquí que no l'ha pogut recollir, però sí que és veritat que vam arribar pràcticament al 93% de recollida de clauers, que és un índex segons comparatiu amb la resta de municipis que ens va passar amb en comunitat, doncs molt òptim, estem molt contents i d'aquí doncs agrair a la ciutadania la seva implicació. I bé, el passat Setmana Santa, el dia 7 d'abril, vam tancar els contenidors. Evidentment, els que no són de rebuig estan oberts cada dia, el de vidre ja ho està per si, no necessites el clauer, i el de rebuig, doncs, evidentment, només s'obre de moment dos dies a la setmana, que és el dimecres i el diumenge, i ara doncs estem batallant una mica doncs amb això, de que no hi hagi incidència, que la gent, diguem-ne, faci la selecció corresponent, que no vagi sense rebuig, se'l trobi tancat i et deixi la bossa a terra. Ens estem trobant algun punt una mica delicat, que per sort doncs estem amb la brigada intentant a solucionar aquests casos, i al final doncs és el que dèiem, els canvis costen, entenc que la gent al final s'acabarà conscienciant, i penso doncs que, bueno, era un canvi que tocava fer sí o sí, perquè els índexs de reciclatge malauradament doncs estan molt lluny dels objectius europeus.
Un canvi que segurament tothom estava d'acord que havia fer-lo, alguna cosa s'havia de fer, però potser el model no tant, perquè va haver cert debat abans de decidir per aquest model de contenidors intel·ligents.
És així, correcte. És a dir, en el seu moment nosaltres estàvem a l'oposició, sí que és veritat que el govern en aquell moment d'Esquerra Republicana doncs apostava més pel porta-a-porta. Nosaltres vam ser francs en això, vam intentar doncs promoure una consulta pública, més que res perquè enteníem que era un tema que afectava molt el veïnatge, el dia a dia del veïnat, i al final queda demostrat, i vam doncs creure oportú que la gent pogués dir la seva. En el darrer mandat es va aprovar un reglament de participació ciutadana a proposta de la CUP, i en el qual doncs incluïa aquestes consultes públiques. Es va fer la consulta pública i al final, bueno, amb bastant de marge, doncs va guanyar el contenidor tancat en aquest sentit, i llavors vam apostar cap aquí. Ja et dic, amb dos models eren òptims per poder-los implantar a Sant Cugat Sesgarrigues, però bé, al final la ciutadania també va parlar, es va decidir això, i ara doncs intentem doncs remar tots en la mateixa direcció doncs perquè surti el millor possible.
Abans situava aquestes xifres de molt elevades de recollida de clauers, més del 90%. Segurament que en bona part s'explica perquè hi ha una consciència molt extensa mediambiental que en bona part també veu d'una experiència molt consolidada al conjunt del territori, com l'Eco Sant Cugat, també activitat emblemàtica del municipi.
Sí, correcte, sí. Ara t'enganyaria, Raimon, crec que és la 24a edició la que celebrarem aquest setembre, crec que l'any que ve farem el 25è aniversari ja, i sí que és veritat, és cert que les fires estan canviant molt, i sobretot les fires comercials, aquests darrers 2-3 anys, també amb un treball molt intens de la Neus com a regidora de fires, doncs estem donant un impuls i intentar doncs atraure públic més familiar, intentar doncs, perquè el que és la fira comercial com a tal, doncs sembla que estigui com morint més, i en canvi doncs intentem fer una fira més experiencial en aquest sentit. I sí que és veritat doncs que Sant Cugat té un llarg bagatge en quant a diguem-ne temes de sostenibilitat, temes d'eficiència, i la veritat és que estem contents perquè això crec que és el que al final, després doncs aquest picar pedra durant tants anys, doncs quan hi ha canvis importants la gent està més conscienciada a tal efecte.
Per tancar el capítol de balanç, quines són aquelles actuacions de les que el govern municipal de Sant Cugat Sesgarrigues n'està orgullós d'haver completat en aquest ja tram ben avançat de més de la meitat del mandat?
Doncs vam començar sobretot amb adaptació, en clau adaptació a canvi climàtic. Sí que el primer any de mandat vam fer una actuació molt important al carrer de les Creus a nivell urbanístic, ja que es va renovar el clavegram gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, nominativa de l'àrea d'infraestructures. Vam fer una xarxa separativa, hi havia greus problemes d'inundacions al carrer i doncs vam poder solucionar en aquest sentit això. No? Evidentment, doncs, també després hem, com dèiem, invertit força en tot el tema de sequera i després també una mica a nivell de també adaptació al canvi climàtic, com he dit, doncs hem intentat també fer diferents espais d'ombra que hem implementat en tres zones del municipi, arrel també d'una subvenció de Diputació de Barcelona. I ara doncs també estem intentant, perquè costa, però hi ha moltes subvencions a gestionar, però és veritat, tenim el pla de xoc d'equipaments esportius de... Bueno, ara estic parlant una mica més a futur i no de,
sí, sí, sí,
de balanç en aquests dos anys i poc, no? Però sí que és cert, doncs, que tenim el pla de xoc de la Generalitat, que millorarà molt en temes d'accessibilitat, en temes d'eficiència, en temes de seguretat, la zona esportiva i la piscina. Tenim les grans inversions de PUOSC i PGI. És veritat que vam, en aquests darrers dos anys i mig, una part del PGI l'hem destinat a la reforma dels patis oberts de l'escola. Era un projecte que es va dividir en quatre fases, n'hem encabit dos en aquesta part del PGI. I després un dels ítems també que m'agradaria destacar i que hem estat treballant també en els tres grups és el tema de l'habitatge, d'acord? Nosaltres és cert que vam cedir a Generalitat una zona d'equipaments per poder fer habitatge dotacional per joves, no hem entrat primer a la primera convocatòria, com d'altres municipis doncs sí que han tingut la sort d'entrar-hi, i llavors doncs vam apostar en fer una licitació per comprar habitatge directament com a ajuntament i en un mitjà curt termini de temps doncs poder reformar-lo per tal de destinar-lo a habitatge social com a joves. Hem destinat 250.000 euros, hem demanat una subvenció a Generalitat de Catalunya per si es pot finançar, perquè al final anem bé de tresoreria, el romanent és ampli, però 250.000 euros doncs, per un ajuntament que té una mitjana d'uns 2 milions com a molt de pressupost doncs és una inversió prou gran. Però sí que és cert doncs, que havíem de ficar fil a l'agulla, l'habitatge és un tema complicat, ho sabem, arreu de país, Generalitat s'està movent en aquest sentit i bueno, creiem que a nivell municipal doncs, també havíem de posar el nostre petit gra de sorra.
Diners per adquirir habitatge per després reformar-lo.
Correcte, seria aquesta la intenció.
S'està fent ja, això?
Sí, hem obert la licitació, està oberta fins al 8 de juny, evidentment tots els propietaris i propietaris que s'hi vulguin presentar, doncs benvinguts, i és veritat que és un primer pas, és una primera pedra, perquè després caldria fer, segons l'adjudicatari, doncs la reforma pertinent, el projecte de reforma pertinent de l'habitatge, però bueno, tot és començar, llavors hem intentat ficar la llavor.
Clar, el Raül Casado ho ha explicat... Ha estat entrenador de futbol, també delegat, però no és el regidor d'esports.
No, correcte. No ho soc. Sí,
és regidor de governació, de serveis centrals, d'urbanisme, d'habitatge, sí, de recursos humans i organització, també d'hisenda, de compres, de benestar social i de gent gran. Té el municipi al cap.
Sí, la veritat és que, bueno, ho comentàvem, no? Al final estem governant en minoria, són quatre regidors i evidentment doncs, ens hem de repartir una mica el cartipàs i a l'hora d'aprovar-ho a principis de mandat, doncs, bueno, ens vam repartir una mica les carteres, diguem, de regidoria, segons el coneixement de cadascú, també que estiguis còmode doncs, amb els àmbits que treballes, tot i que, evidentment, doncs, després molts àmbits són transversals i involucren a diverses regidories. Però sí, en aquest cas que comentàvem, tot i estar molt lligat estretament a l'esport des de sempre a Sant Cugat, hem deixat la regidoria per un company.
Quina aportació destacaria en positiu de les que ha pogut rebre el govern municipal de les altres dues formacions polítiques al consistori?
En concret, et refereixes a Raimon i tal?
Alguna realització, alguna reflexió, algun criteri que ha pogut assumir després d'haver estat formulat per l'oposició? Aquest diàleg que comentava vostè abans està fructífer.
Sí, correcte. Doncs, una de les que hem comentat, el tema de l'habitatge, era una proposta en els últims pressupostos, en la negociació dels últims pressupostos municipals, de poder aprovar ja d'una vegada per totes la licitació que portàvem treballant força temps i la CUP va apretar en aquest sentit i ho hem dut a terme. Una de les altres reclamacions que també ens deien i que des de l'AFA i l'escola també reclamaven, era el tema de poder climatitzar l'escola i la llar d'infants. Evidentment, amb tot el tema canvi climàtic, doncs, i no haver-hi sistemes de refrigeració, doncs, arriba un moment doncs, que fer les classes costa, i gràcies també a una subvenció nominativa de Diputació de Barcelona, doncs, aquest any estem movent ja el contracte per executar-ho. I per part d'Esquerra, per exemple, jo juraria que va ser la negociació dels pressupostos del 2025, un dels projectes que vam presentar al PUOS, que era fer un dipòsit de pluvials a la zona esportiva, i el vam encabir i hem trobat el finançament i l'any que ve doncs, el podrem executar, no? A tall d'exemple una mica en aquest sentit que em comentaves.
Raül Casado es tornarà a presentar, encapçarà la llista de Progrés Municipal a Sant Cugat Sesgarrigues?
A dia d'avui t'he dit que sí. És a dir, a veure, depèn del dia que em preguntin, és, la resposta és una o una altra, no? Però sí, a dia d'avui la veritat és que podríem dir, parlant plenament i col·loquialment, que encara em queda corda, estic motivat i il·lusionat, que per mi és el principal, ho he dit sempre que m'he presentat, mentre això em mogui per dins i estic il·lusionat en fer-ho, doncs em tindran a la seva disposició i, evidentment, doncs, després que els veïns i veïnes doncs, donin la confiança per poder seguir governant els propers 4 anys.
Perquè hem de dir que és un municipi amb resultats ajustadíssims aquestes dues darreres eleccions.
Sí, sí, correcte, avui no ho hem comentat, però sí que és veritat que jo em vaig presentar com a candidat a l'alcaldia ja el 2019, que al final vam quedar empatat a vots amb Esquerra i va haver la famosa moneda que també va passar el sorteig a Santa Fe, i la darrer mandat, el 2023, les eleccions van anar per 12-13 vots, si no recordo malament, que jo vaig ser la llista més votada i llavors vam passar a governar. Però sí que és cert que els últims 8 anys els resultats han estat molt, molt ajustats i, bueno, veurem què passa el 2027.
Hi ha algun projecte pendent que diu, caram, llàstima que no l'he pogut fer, que ho teníem tot o que pensaven que tindríem les condicions per realitzar-ho i que finalment no s'ha pogut executar?
En tenim un que per sort al final s'executarà, que és una reclamació força històrica de l'escola, per falta d'espai. Sí que és veritat, vaig tenir la sort de poder reunir-me amb el president de la Generalitat, amb el honorable senyor Salvador Illa, a finals de desembre, i doncs vam treure el compromís de poder executar la instal·lació d'un mòdul prefabricat. Són obres provisionals, però almenys necessàries doncs, perquè en aquest sentit l'escola pugui gaudir de més espais que falta fan en aquest sentit. No? I l'altre projecte que nosaltres vam plantejar i es va quedar una miqueta en el calaix i estem movent, és el tema de... Nosaltres creiem que l'urbanisme, sobretot a nivell de nucli antic, ha d'anar cap a millorar l'accessibilitat, cap a les plataformes úniques i donar una mica el canvi de prioritat cap al vianant en comptes del cotxe. No? Nosaltres vam presentar una moció a ple per poder fer un projecte executiu al respecte. No es va aprovar, llavors bueno, vam fer un Sant Cugat a debat. Un Sant Cugat a debat és una sessió participativa que fem amb els veïns i veïnes, tocant diferents temes, i vam explicar la nostra voluntat doncs, de poder encarregar un avantprojecte de la reforma, sobretot del carrer Sant Antoni, que és el carrer principal, el carrer major del municipi, per tal doncs, d'això, de fer-ho més amable, d'intentar doncs, prioritzar el vianant al vehicle, i llavors bueno, sí que és cert que ens hagués agradat doncs, anar una mica més accelerats en aquest àmbit, però bueno, vam demanar a Diputació de Barcelona un recurs tècnic per fer-nos l'avantprojecte, ens el van adjudicar, ara l'estan pràcticament tancant, i penso doncs, que hem de retre comptes, tornarem a convocar un Sant Cugat a debat i mirarem amb números a la mà i tot plegat amb quines opcions i com veu el veïnat de que ho puguem tirar endavant, qui sap segurament ja cap al següent mandat.
Raül Casado, alcalde de Sant Cugat Sesgarrigues, gràcies per ser avui amb nosaltres en aquest espai de Roda d'Alcaldies del Penedès en Xarxa. A reveure i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en Xarxa.